però sí que ens introduïm en el terreny de l'art, per una banda, i de la literatura, per l'altra, i comença, i estic molt contenta de poder-lo presentar, en Pau Paguer, que fa molt poc, de fa un any, ara més o menys, que va llegir el treball de final de grau justament sobre Adolf Bernoulli. Jo vaig tenir el plaer de poder llegir el treball de final del grau que el va protagonitzar la Lluïsa Feixedes, i em va semblar un treball molt i molt interessant, i a més utilitzant un material que ens portava directament cap a Catalina, en aquest cas, Catalina Albert, i a través d'una correspondència que fins a nosaltres ens sembla que era inèdita. Que no s'ha treballat, entre Bernoulli i Catalina Albert, intercatalà, no ho sabem, ja ho veurem, ara ens ho explicarà en Pau. I per tant, avui ens parlaràs d'aquesta relació. Moltíssimes gràcies i com vulguis.
Perfecte. Moltíssimes gràcies. En primer lloc, a la Càtedra de l'Institut Català, per organitzar aquesta jornada i a l'Ajuntament de l'Escala, i especialment a la Mita, per convidar-nos. Abans de començar, deixem el punt de vista això mateix que deia la Mita. En aquesta presentació no parlaré pràcticament de l'Institut Català, parlarem una mica de Catalina Albert, però sobretot parlarem de Adolf Bernoulli, que era el tema del meu treball de final de màster. Adolf Bernoulli era aquest personatge mig gironí, mig empordanès, d'ascendència italiana, nascut a la Bisbal d'Empordà, el senador de l'any 1990. Ell va ser el tercer de cinc germans, que el primer segurament el coneixeu tots, que era Adolf Bernoulli, aquest fotògraf, un dels més importants de la Catalunya dels principis de segle, amb molta producció, i al qual dia d'avui encara se decideixen dedicant diversos estudis, retrospectives, exposicions, etc. Bé, el cas és que els pares, Antonio Bernoulli i Maria Llaneta, van emigrar d'Itàlia a finals del segle XIX, segurament empresos per la pressió demogràfica que va patir el país amb la seva unificació. La família va passar un període de nomadisme entre diverses poblacions. En un primer moment van desembarcar a Barcelona, però de seguida van pujar cap a Verges, després cap a la Bisbal, Figueres, fins que cap a l'any 1900 es van acabar establint a Girona, a Ciutat de Girona. Aquest nomadisme inicial de la família s'ha atribuït normalment a l'ofici del pare, de qui es deia que treballava de venedor ambulant, venent estampes i figuretes de sants que ella elaborava artesanalment en guix. Sigui com sigui, els cinc fills van arribar a Girona en diverses edats, entre l'adolescència i l'infància, i es pot dir que van créixer i es van formar en aquell ambient de la Girona de principis de segle. La primera fotografia de Valentí Bernoulli és feta a Girona, a l'any 1901, i Adolf Bernoulli com a artista el veiem inicialment sota l'estela de Rafael Masó, una figura que subjugava molts altres artistes, com Fidel Aguilar, el Gallostre, els germans Busquets, o Assumpció Cid, i que va marcar una mica la generació noucentista de gironina. Adolf Bernoulli va impregnar dels ideals noucentistes, tot i que estèticament també la seva obra té un caire molt naïf. La tècnica que utilitza és la de la talla en fusta, pròpia de l'ebenisteria i associada al món artesà, però Bernoulli pren aquesta tècnica i la porta més enllà per tal de fer-ne art. Aquest fet és propi del noucentisme, on podem observar que els límits entre artesania i art es solapen molt sovint, i prova d'això són tots aquests cofrets, arquetes i capsetes que Bernoulli va crear i que van ajudar a consolidar la seva carrera artística. No només decorava les seves obres amb la tècnica de la talla en fusta, sinó que també incrustava metalls, entapissava els interiors i els perfumava. És a dir, eren obres que també volien despertar el sentit olfactiu, quan les obries. A més, totes aquestes peces les signava amb la tècnica del piogravat. És a dir, l'artista marcava a foc el títol de l'obra, com per exemple en aquest cas és la capseta de quan jo era petiteta, juntament amb el nom de l'artista, la data i el lloc. Farnyoli va dotar tots els seus cofrets i arquetes amb títols poètics, que a alguns crítics de l'època agradaven més o agradaven menys, però el que sí és cert és que deixaven empremta. A tall d'exemple, títols de cofrets: jo guardaré les teves penes i les teves alegries, cofret d'una il·lusió, capseta de quan l'amor neix, o capseta del cor petitet, entre molts altres noms. Aquestes obres, a banda de poder-les gaudir visualment, també tenien una funcionalitat. Estaven pensades per servir, per exemple, de maletalls de correspondència amorosa, de joiers, de bomboneres, capses de tabac, o simplement recipients per encabir-hi records, objectes personals preuats. Farnyoli també va treballar amb fang en una obra de la Quart que es dedicava a la terrisseria des del mitjan segle XVIII, que és Can Marcó. A principis del segle XX, els Marcó van establir una relació personal, però sobretot de caràcter professional, amb l'arquitecte Rafael Masó. La terrisseria no només va fabricar ceràmica vidriada que l'arquitecte utilitzava per revestir els seus edificis, sinó que també es va convertir en un taller on alguns d'aquests artistes gironins propers a Masó van entrar en contacte amb el fang i van crear-hi obra. El cas més paradigmàtic és el de l'artista Fidel Aguilar. D'aquí l'obrador conserva diferents motlles de peces que l'artista va dissenyar. De fet, aquest bus que podeu veure aquí és disseny de Fidel Aguilar. Jaume Busquets també va dissenyar algunes escultures i plafons decoratius, i Adolf Farnyoli també va acabar-hi produint una sèrie de peces de ceràmica. Es tracta majoritàriament de gerros i vasos que l'artista anomenava gernicons. Però també hi trobem una capseta en forma de cor, és a dir, no deixa del tot de banda aquella tipologia d'obra que ell ja treballava en fusta. L'objectiu principal de la investigació que vaig dur-me amb el treball de final de màster va ser, resumidament, el de localitzar, identificar i atribuir aquests gerros i vasos fets en ceràmica, ja que són peces mancades de firma i que es van fabricar també en un període molt acotat de temps, entre 1924 i 1926, més o menys. Tot i així, a partir de testimonis orals, escrits i fotogràfics, vaig poder atribuir a la seva mà algunes de les peces que podeu veure en pantalla, d'un estil i tècnica molt farnolians. Totes aquestes obres tampoc es poden entendre sense tenir en compte un factor important, que ja s'ha parlat molt avui aquí, que són una de les contínues campanyes d'excavacions de les ruïnes d'Empúries, algunes de les quals va impulsar la pròpia Caterina Albert, que tornaven a recordar que la ceràmica no era només utilitària i funcional, sinó que podia tenir un fort component artístic i decoratiu. A Can Marcó, la terrisseria, no només va començar a produir peces inspirats en els objectes grecs i romans procedents de l'aixiciment, sinó que ja utilitzaven una tècnica que s'associava a aquesta intimitat, que és la tècnica del negre, consistent en afumar les peces dins el forn per donar-los aquest color negre tan característic. Els gerricons de Farnyoli utilitzen aquesta tècnica i, a més, són decorats per l'artista dins la línia del seu propi estil. Aquesta decoració dels gerricons no evoca figures clàssiques, al contrari que, per exemple, les obres de Fidel Aguilar, però el que és important és que Farnyoli entenia la ceràmica com a quelcom que podia ser decorat, i inclús en alguns casos prescindir dels seus usos funcionals. Un últim punt a destacar pel que fa a la trajectòria de Farnyoli és el fet que se li pot intuir una petita vessant d'escriptor. Durant la investigació que vaig a terme del treball, em vaig endinsar en el fons del Farnyoli de l'Arxiu Històric de Girona, i allà em vaig topar unes notes escrites en retalls de diari, en factures, en catàlegs de suposició, on l'artista hi apuntava una sèrie de pensaments. Una d'aquestes notes és especialment interessant d'aturar-s'hi, i comença amb una màxima que diu: els monarques podran més fàcilment governar el poble si ells primer han après a governar-se a si mateixos amb la bonesa del cor i la força de voluntat. Més endavant afegeix en italià: questo libro di pensamenti deve portare per nome reflexions de l'home que pensa, o d'un home que pensa. Il libro deve andare dividito in pensaments de vida pràctica, pensaments de l'amor i pensaments de l'esperit. Aquí l'autor ens està indicant una clara voluntat d'escriure un llibre, no només ens proposa el títol d'aquest, sinó que també el divideix en tres capítols molt marcats, no? Vida pràctica, amor i esperit. Pel que fa als pensaments de vida pràctica, trobem en l'escriptura de Farnyoli un esforç constant en realçar aquells petits fets o coses que sobrevolen la quotidianitat, com la llar, les rialles, els silencis, els passejos per la ciutat, i des d'aquestes anècdotes particulars en busca fer categories universals. Pel que fa als pensaments de l'amor, l'autor realça els valors d'un amor matrimonial, que troba el gaudi en l'experiència compartida, on els desitjos d'un es converteixen en els anhels de l'altre, i aquest amor no es pot entendre sense els pensaments d'esperit, ja que el fervor religiós sobrevola constantment la vida i obra de Farnyoli. L'autor ens recorda en moltes ocasions la necessitat d'esdevenir esperits purs, de bon cor. Per exemple, en una altra nota ens diu: els infants d'avui són el fonament de la humanitat de demà. Feu que aquests infants passin per els camins de la bondat i la força de voluntat. Així seran bons ciutadans. En resum, en aquests textos de Farnyoli, alguns també publicats en els preàmbuls d'alguns dels seus catàlegs, com podeu veure aquí a la dreta, hi ha similituds amb aquells ideals que proposaven els noucentistes, sobretot els d'un catolicisme militant, però també el de definir idees i valors de caràcter quotidià per tal de projectar-los social, moral i estèticament com a aval per a la fundació i desenvolupament del país. Tanmateix, tot això va quedar estroncat per un fet que va ser força colpidor en la vida de Farnyoli, i es tracta de la mort de la seva muller, Anna Oliver, que aquí podeu veure en pantalla, amb qui es va casar l'any 1925 a Bescanó, el dia 27 de setembre, precisament per Sant Adolf. Anecdòticament, Anna Oliver li va regalar, pel dia del seu sant i en la data del primer aniversari, els tres volums d'un film de Víctor Català, fet que va entusiasmar molt a l'autor, i ho recalca en una cara. Al cap d'un any de casats, el gener de 1927, ella va donar a llum un fill, Tomàs Farnyoli Oliver, però les complicacions derivades del part es van endur dos mesos després la vida de l'Oliver. Aquest fet va esdevenir un punt d'inflexió en la vida de l'autor, que si bé va seguir realitzant amb el mateix tarannà de sempre els seus cofrets i arquetes, pel que fa a l'escriptura va abandonar del tot el que ens havia presentat fins ara. D'ençà, els seus pensaments anotats prenen un to de plany amorós, on el concepte de solitud es converteix en un dels grans protagonistes, mentre que la correspondència es converteix a partir d'aquest moment en un dels grans suports a partir del qual Farnyoli escriu i reescriu els seus pensaments en forma de confidències. Un dels fons més rics en aquest sentit és el fons Víctor Català. No sabem com i quan es van conèixer del Farnyoli i Caterina Albert. Podríem teoritzar segurament a través del vincle entre Carles Rahola que tenien tots dos. Tot i així no és massa important saber el com i el quan, sinó entendre quin tipus de relació mantenien ells dos. Pel que fa al fons, aquest conserva 37 documents on l'emissor és Farnyoli. La majoria d'aquests documents són cartes, però també hi trobem catàlegs d'exposició de l'artista, una invitació a les nupcies entre Farnyoli i Anna Oliver i alguns recordatoris de l'amor d'aquesta. És un fons molt escàs, no només per la quantitat de documents conservats, sinó també pel període tan acotat de temps que comprèn, entre 1925 i 1933, i tan sols 8 anys. Un altre aspecte curiós és que el fons Adolf Farnyoli de l'Arxiu Històric de Girona no conserva ni tan sols una carta signada per Caterina Albert. Per tant, l'estudi documental que he pogut fer sobre aquesta relació és unidireccional i molt minso. Tot i així, aquests 37 documents conservats són molt enriquidors. Una de les primeres cartes que em va cridar l'atenció va ser aquesta, que teníem en pantalla, on Farnyoli diu que s'ha sentit commogut per una prosa de l'autora, publicada a l'Autonomista, que duia per títol La solitud. En dita publicació, l'autora descriu la solitud com a quelcom ple de bellesa i atractius al mateix nivell que una saborosa companyia, fent un exercici de posar en valor l'autoestima, l'autoexploració de la consciència i els propis silencis, és a dir, escoltar-nos a nosaltres mateixos a través de la solitud. Cito textualment: refugia tant l'ombra propícia i sagrada de la teva solitud. Jo et responc que no hi ha bany més plaer ni restaurador que ella, per a qui no sigui una pura bestieta del Senyor. Per què va commoure tant aquesta prosa Farnyoli? Perquè feia tan sols 8 mesos que havia enviudat. I des de llavors, en la correspondència i les poques anotacions que trobem, veiem com creix aquest concepte de solitud en Fornyoli, deixant de banda totes aquelles idees noucentistes que havia tractat fins al moment. Hi ha més cartes on l'autor comparteix amb Caterina Albert l'enyorança i el record de la seva muller. N'hi ha una especialment bonica on Fornyoli escriu, referint-se a una carta que li havia enviat l'escriptora, el següent. La seva lletra, punts suspensius. I quin bàlsam olorós de sentiments i reflexions ha sigut per a mi, que cada vegada sento més la set de veure els meus sentiments en la font de Madonna Soledat. O potser amb aquesta solitud del meu interior que cada dia em té més amargament preocupat des que em falta el lliri de bondat i la flor d'estimació de la qui fou tan poc temps la meva companyona de nostre niu apenas acabat de fer. Per tant, veiem com Caterina Albert esdevé confident d'allò més íntim i personal de Fornyoli, però la relació entre ells va més enllà. Si tornem a aquesta carta del dia 21, podem llegir la lamentació per part de Fornyoli de no haver anat de petit a l'escola, fet que li comporta escriure amb faltes d'ortografia. Aquesta lamentació, que també es barreja amb vergonya, la trobem repetida reiteradament en les cartes que conserva el Fons Víctor Català, on ens explica que les condicions precàries en les que vivia inicialment la seva família no van permetre fer-se càrrec de la seva escolarització. Tot i així, Fornyoli escrivia regularment i enviava aquestes notes a corregir. A qui les enviava? Bona part a Caterina Albert, però també a Carles Rahola i Miquel de Palol. Desafortunadament no sabem què tractaven moltes d'aquestes notes. L'artista també va demanar a Caterina Albert si li podia escriure el pròleg d'un dels seus catàlegs d'exposició. És un pròleg força llarg però molt bonic que comença així. Adolf Fornyoli és un cas. El cas deliciosament anacrònic d'un dels últims romàntics que trepitgen la terra. Però romàntic dels de bona llei, dels de millor tren. Carell no en té el gest decorativament histriònic del romanticisme, sinó l'essència pura, inagotable, en perpètua posició cordial. Bé, més endavant l'autor afegeix que en un moment en què la indústria genera objectes estandarditzats, Fornyoli crea les seves arquetes artesanalment, com si es tractés d'un monjo artista, ja que segons Caterina Albert, els cofets de Fornyoli són quelcom més que objectes vells, sinó que també són un reflex d'una íntima devoció, són poemes fets fusta. I seguint en aquesta línia, una de les cartes que més em va sorprendre és aquesta que teniu en pantalla. Va ser escrita l'octubre de l'any 1927, un mes abans d'inaugurar l'exposició en Caterina Albert havia escrit aquest pròleg. I en un moment donat, Fornyoli indica alguns dels noms de cofrets que seran presentats en dita exposició. Comença esmentant, per exemple, cofret dels records d'ella, cofret dels estels del teu record, jo penso en tu, com suspensius, t'estimo. L'artista assenyala aquests tres noms i m'indica aquests tres noms són en memòria de la meva esposa. Veient que el record de la seva muller sempre perviu fins a tota l'hora de batejar alguns dels noms dels seus cofrets. Però allò que em sembla més interessant encara ve tot seguit, l'artista escriu dos noms més avall, que són capseta dels últims romàntics i capseta de la Simfonia de Silenci, del Silenci. Assenyala aquests dos noms i indica aquests dos noms m'acudiren tot pensant en la carta que va escriure el dia 22 d'agost i en la qual me parlava vostè dels romàntics. No he pogut trobar dita carta, però pel que Fornyoli apunta podem entendre que hi va haver una influència directa de Caterina Albert en l'obra del Fornyoli. En són testimonis alguns dels seus catàlegs d'exposició on hi trobem catalogats diversos cofrets de la Simfonia del Silenci i en alguna ocasió també el cofret dels últims romàntics. Poques vegades es troben influències d'aquest tipus en l'obra de Fornyoli i pensar que Caterina Albert va ajudar a definir una sèrie de títols poètics que van quedar segellats a foc en la fusta que treballava Fornyoli em sembla molt interessant. Malauradament no sabem quin aspecte haurien tenir aquests cofrets en particular. En definitiva, hem pogut veure com Caterina Albert va ser confident de Fornyoli en un dels moments més difícils de la seva vida. No només això, sinó que corregia els escrits que aquest li enviava, li va redactar un dels pròlegs més bonics que trobem dins dels catàlegs d'exposició de l'artista i va inspirar a Fornyoli a l'hora de batejar com a mínim dues de les seves capsetes. És per això que Fornyoli es dirigeix a ella a l'inici d'una carta com a lluminós far de poesia, perquè Caterina Albert va ser per ell un far d'inspiració. Fins aquí la meva presentació. Moltes gràcies.